alimentació saludable o per baixar de pes. Ho farem amb la Naomi Esteve i la nutricionista Laura Lorca. Naomi, quan tu vulguis.
Exacte, crec que ja tenim a l'altra banda del telèfon a la Laura. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De fet, Laura, ens vas visitar la setmana passada a Quilona Maresme. Se'ns van quedar moltes preguntes en el tinte i et vaig dir, vinga, va, que et tornaré a convidar. I avui fem aquesta secció una mica especial perquè li he passat... A veure si ens dona temps a repassar totes les qüestions que li he passat a la Laura per desmentir una mica, ara que ve l'estiu, no? La típica operació en biquini. Doncs anem a desmentir alguns mites que sempre estan entorn de la alimentació saludable. D'acord, Laura?
Molt bé.
Doncs vinga, som-hi. La primera, molt típica també, d'aquestes dates ara que s'apropa l'estiu, les dietes detox, aquestes que diuen que són per desintoxicar-te, no? Funcionen realment?
A veure, jo et diria que de dietes detox n'hi han de molts tipus. Mira, m'escolto a mi mateixa, estic veient.
Sí, a veure si podem solucionar el retorn.
Sí, més que res. A veure, és això, ara molt millor, eh?
Perfecte.
Ara molt millor, gràcies. Doncs en principi, les dietes detox n'hi ha de molts tipus. Si enfoquem una dieta detox a la meva alimentació ja és saludable i la vull fer més fàcil digestió, més depurativa, és a dir, molt més rica en líquids, molt més lleugera, inclús afegint-hi plantes que ens poden ajudar en aquest cas a nivell renal, a nivell digestiu, a nivell hepàtic, això sí que es podria considerar una dieta detox saludable, que al nostre cos mai li va malament i que ara pot ser un bon moment per fer-ho. Quan seguim aquest tipus d'alimentació, també és normal que d'alguna manera ens desinflem, baixa una mica la retenció de líquid i ens notem més lleugers. Però tampoc ho confonguem amb una pèrdua de pes en forma de greix, si és el que pretenem, no?
Uh-huh.
I després hi ha les detox restrictives, en les que efectivament es retallen aliments que moltes vegades no s'haurien de retallar, moltes vegades inclòs es retallen àpats, i és aquí on el pes pot ser que baixi, però perquè el que estem perdent és aigua en un sentit que el cos no li va a favor, no? Per això et dic que el concepte de detox, segons com l'agafis, és correcte, però a vegades, de fet, en molts casos, per desgràcia, et diria, no és la millor opció. O sigui, no s'escull l'opció correcta de detox,
Sí?
Perquè és massa, massa restrictiu.
Clar, ara penso, exacte, per exemple, en aquestes dietes, no?, que durant 5 dies et fan prendre només sucs de colors, no?, i que cada dia doncs, tens un suc de diferents colors, perquè també es basen en colors.
Sí, això, una mica la dinàmica aquesta és perquè cada color, cada vegetal que t'aporta aquests diferents colors és com un indicador de que t'aporta diferents nutrients, no? I diferents antioxidants. Llavors, partint d'aquí, per això es fan, en principi, aquests batuts amb aquests diferents colors. El problema, ja et dic, rau en que al final sempre s'ha de partir d'una alimentació equilibrada, d'una alimentació que mínimament puguis mantenir a llarg plaç, i aleshores tu la vas, d'alguna manera, desmuntant, perfilant, adaptant a aquell moment concret. Però, per exemple, un dejuni durant 5 dies, en el que, dejuni no, però vull dir que no fas uns àpats concrets, sinó que t'hidrates, t'alimentes només d'aquests tipus de batuts o de sucs, no és la millor opció.
Per tant, amb
perquè
aquest...
Perquè aportes molts nutrients, aportes molts nutrients, molt, molt, molt importants i molt saludables, però, per altra banda, estàs retallant altres nutrients que el cos també necessita igualment, que no cal excloure'ls.
Per tant, amb aquestes dietes detox ens quedem amb el que dius, No totes funcionen i vigila molt, sobretot amb aquestes detox que són molt més restrictives. La següent qüestió, el següent mite que volem desmentir o que ens expliquis, si més no. Homes i dones, hem de menjar diferent?
Clar, és que aquí em diràs, Laura, és que sempre em dius depèn. Però a veure, en principi, homes i dones tenim necessitats calòriques en part diferents, però també perquè el nostre cos en part també és diferent. Les dones juguem una miqueta amb el hàndicap, si m'ho permets dir així, amb la desavantatge, no?, de que el cos a nivell hormonal, no?, amb el sistema nadat fèrtil, per exemple, ens juga diferents, bueno, doncs, que és més fàcil que hi hagi una mica de retenció de líquid. Em torno a escoltar a mi mateixa.
Sí, a veure si ho podem solucionar.
Gràcies. Sí. Doncs és això, que hi ha més retenció de líquids, hi ha més facilitat pel fet del tema de l'embaràs, per exemple, en el cas de les dones, no? Doncs que hi ha més facilitat per una reserva de greix, el nivell muscular depèn una mica de la constitució de la dona. Tot això suposa una despesa calòrica diària, èquids, no? En el cas dels homes, com que no tenen aquest dalts i baixos, per dir-ho així, hormonals a nivell mensual, aquesta proporció de greix per defecte no tenen per què acumular-la. I la part muscular és més fàcil que la tinguin a favor. I això també dona resposta a una despesa calòrica diferent, no? Per tant, és aquí on s'ha d'adaptar d'alguna manera l'alimentació si ho vols separar per sexes. Ja et dic, després, si ens enfoquem en les dones, també hi ha moltes diferències entre nosaltres i en el cas dels homes també, eh? Però que molt, molt a grans trets, la composició corporal és la que d'alguna manera, i la part hormonal, fa que hi hagin aquestes diferències a nivell alimentari.
Sí. Anem per la següent qüestió, que crec que també és un dels grans mites, no? El pa. El pa engreixa, l'hem de tenir dins d'una dieta equilibrada?
El pa és un gran aliment. Sempre parlem de pans de qualitat, amb farines fetes de qualitat i amb llevats fets de qualitat, però és un gran aliment. I el tema és que també, com tots al final, no? Com tots els aliments, no ens podem alimentar només de pa, òbviament, però també hem de saber com ubicar-lo. No? Vull dir, jo, per exemple, al matí em faig un entrepà per esmorzar, és fantàstic. Jo algun dia que marxo d'excursió perquè vaig a l'escola i per dinar aquell dia em toca dinar un entrepà, no passa res. No? Al final és com l'ubiques. Tornem al mateix. Jo, per exemple, a la tarda doncs vaig a fer una activitat física equis, el meu cos necessita una espila si ja fa una estona que jo he dinat. Doncs aquest berenar el puc aprofitar, doncs, per exemple, amb un entrepà, no? Et dic l'entrepà perquè és la versió clàssica, del pa, en aquest cas. Mm. El problema quin és? El problema és quan l'ubiquem a tot arreu. No. És a dir, exacte, jo en el dinar tinc el meu dinar, tinc el meu primer, el meu segon, el meu postre, o el meu plat únic i el meu postre, però sempre hi ha aquell pa al costat que a vegades inclús no és la llasqueta de pa, és la barra de pa i jo vaig traient trossets d'aquella barra de pa, que perdo la mesura, no? I en el sopar igual. Llavors, el pa, ja et dic, el pa és un gran aliment, però amb la proporció adequada, com amb tots els aliments, al final.
Perquè també és una mica addictiu, no? El pa, vas picant, no? I la frase de totes les mares que sempre han dit alguna vegada, o les àvies, de no mengis tant de pa que després el menjar no te'l menjaràs.
Exacte, perquè a més, clar, és difícil trobar algú a qui no li agradi el pa. Uh-huh. I quan comences amb gana, el pa crida molt, perquè a més és tovet, si t'agrada la crosteta, crida. Però llavors ja et dic, no es considera una addicció, vull dir, una addicció com hi ha, per exemple, l'addicció als dolços, no? Que hi ha aliments que sí que criden, però sí que és cert, que és fàcil que sigui un recurs, perquè és fàcil que a casa sempre hi hagi una barreta de pa a mà. I si hi ha aquell coquet d'abans de l'àpat, no, del dinar o del sopar, doncs és fàcil que recorrem això. I és aquí on sí que valdria la pena controlar-ho.
Ens queden moltes preguntes, se'ns acaba el temps. Crec que et convidarem un altre dia, però anem ara molt ràpidament.
No problema.
Anem amb una darrera. I és que et volíem preguntar també, en una altra ordre de qüestions, si les dietes vegetarianes o veganes són més sanes que les convencionals.
Són igual de saludables, sempre i quan es facin correctament. Això és molt important. Uh-huh. És a dir, una alimentació vegana en la qual no hi ha cap tipus d'aliment d'origen animal és una alimentació que la persona que la segueixi ha de saber com ho ha de fer. Ha de tenir el coneixement. No serveix senzillament excloure els aliments d'origen animal i tirar de... O que inclús ens hi hem trobat de dir no, jo trec tots els aliments d'origen animal, però clar, és que l'amanida no m'agrada, és que la llegum em costa. Clar, aquí hi ha d'haver un equilibri amb tot per tal de compensar aquesta proteïna animal que hem descartat. Però que ja et dic que si es fa bé, és perfectament saludable. Però sempre aconsellem en aquests casos que la persona que estigui interessada en seguir un tipus d'alimentació vegana que s'assessori per professionals.
Per tant, que s'assori per... Clar, perquè perd... No és restrictiva, que diguéssim, però sí que és veritat que perd uns nutrients molt importants, no? I més si la persona porta tota la vida alimentant-se en base de carn o peix.
Bueno, al final no és que els perdi, és que, clar, deixa de rebre'ls i hem de... O sigui, deixa de rebre'ls per una font i hem de buscar una font vegetal que ens els proporcioni. Llavors, què passa? Que hi ha, per exemple, les llegums, els cereals, que a vegades no es té en compte com es barregen, però que si saps com barrejar-los, tu ja obtens una proteïna de qualitat. Amb el tema del ferro, també. No? El ferro vegetal, hem de saber com transformar-lo en ferro de no hemo, que es diria hemo. no? Que això, si vols, un dia se'n pot parlar, perquè són coses molt senzilles que quan tens aquestes eines ja ho tens, no? O aliments com les llavors, que no es consideren a vegades una opció, ara ja comencen a posar-se l'ordre del dia, no? Mm-hmm. Però en el cas d'una alimentació vegana és molt important tenir-les en compte. Llavors, ja et dic, o les hortalisses, no? Segons quines fulles, també és important, no? Llavors, un cop tens aquesta informació, ja està, però és important tenir-la.
Doncs ens posem deures, per un proper dia. Cada vegada que vens, Laura, ens posem deures per una... És tan interessant que ens queden moltes qüestions. Laura Lorca, nutricionista de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i per una mica, doncs, explicar-nos i desmentir-nos aquests mites que tenim tan, tan inherents, no? I que sempre creiem que, doncs, que el pa era dolent, que les dietes d'èxit funcionaven...
Clar, és donar una mica de llum perquè, com bé dius, a nivell d'alimentació hi ha moltíssima informació, hi ha molta sobreinformació i hem de començar a intentar de posar una miqueta d'ordre sempre en base a l'evidència científica, que al final és la que ens hauria de manar una mica en aquest tema.
I mantenir, com sempre dieu, una dieta equilibrada i saludable, menjant de tot, exacte, però menjant bé.
Exacte.
Laura Lorca, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres, moltes gràcies.